Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha avisat que si no s'inverteix més en sanitat pública, bona part de la classe mitjana marxarà a les mútues privades. En un esmorzar informatiu d'Europa Press, Argimon ha apuntat que el sistema privat està invertint en alta tecnologia.
El capital privado está invirtiendo en Cataluña, yo creo que en Madrid, está invirtiendo claramente en alta tecnología. La primera terapia de protones que va a haber en España es privada. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, pues que la gente que tenga capacidad económica también se va a ir a la privada, con lo cual vamos a ir, estoy ahora poniéndolo muy, 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 muy dramático, si ustedes quieren, y no es a corto plazo, pero sí a medio, pues vamos a ir a un sistema de beneficencia y volvemos atrás 40 años.
Segons el conseller, a Catalunya s'ha passat d'un 25% de població en mútua sanitària del 2017 al 32% actual. Argimon ha assenyalat que la sanitat privada ha de ser sempre complementària a la pública i ha exposat que espera que aquest increment de mutualistes no sigui una tendència de bona part de la població a abandonar el sistema públic. I en política estatal, la CUP rebutja negociar els pressupostos amb el govern espanyol fins que no es compleixin els compromisos amb Catalunya. La portaveu dels Cupaires a Madrid, Mireia Bahí, ho ha dit aquest matí des del Congrés.
¿Por qué decimos esto? Pues porque todavía se está esperando que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos cumpla los compromisos que le prometió Esquerra Republicana. Y por lo tanto pensamos que no tiene mucho sentido sentarse con el PSOE, con las cosas tal y como están y con las declaraciones públicas como las que ha hecho hoy el presidente del gobierno, que es negar una vez más la posibilidad de un referéndum en Cataluña.
Sobre el paper que estan adoptant Esquerra i Junts a Madrid, Bahí ha dit que la CUP no enfoca de la mateixa manera la relació amb l'executiu espanyol. I a Catalunya el govern manté el pols a l'Estat i segueix defensant l'ampliació de l'aeroport del Prat i no aparcar les negociacions. Després que fa dues setmanes el Parlament aprovés una resolució amb els vots de Junts, PSC i Ciutadans que demanava mantenir la inversió. Des del Parlament, Judit Caselles, bon dia.
En una comissió del Parlament, el vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, defensa en nom del govern l'ampliació de l'aeroport perquè és un actiu necessari per créixer econòmicament, sobretot per atraure viatgers de negocis i el transport de mercaderies.
El nostre objectiu no era, evidentment, incrementar passatgers. Aquest no és un objectiu de per si. El nostre objectiu és ampliar rutes, és ampliar la capacitat de poder accedir a punts del món, sobretot a Àsia i Amèrica, i, per tant, ampliar el nombre de rutes. O sigui, nosaltres no fem l'ampliació per incrementar, per tenir més passatgers a l'aeroport del Prat.
Una ampliació que assegura no ha d'afectar la Ricarda i insta el govern espanyol a tornar a seure's a negociar.
Moltes gràcies, Judit. I precisament l'aeroport del Prat ha tancat aquest mes de setembre transportant poc més de 2,5 milions de passatgers, una xifra que encara se situa lluny dels nivells previs a la pandèmia. De fet, l'aeroport del Prat ha transportat un 48,8% menys de passatgers que el setembre del 2019, tot i que en comparació amb el setembre del 2020, recordem, amb una tercera onada de coronavirus que va perjudicar l'activitat turística, l'increment ha estat d'un espectacular 212%. El trànsit de mercaderies ha repuntat un 23% aquest any en comparació amb l'any passat, amb 12 milions de tones, però encara està un 23% per sota dels nivells previs a la pandèmia. I a Girona, l'Ajuntament destina des d'avui 19 agents no uniformats per enxampar gent que abandona residus fora dels contenidors. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que aquest és un problema que s'ha agreujat amb la pandèmia i el consistori no pot destinar més recursos per netejar els abocaments que s'han incrementat des de l'inici de la crisi sanitària. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Kun Agüero ha jugat 30 minuts i ha marcat el primer gol del Barça en l'amistós que l'equip ha jugat aquest matí contra el Cornellà a la Ciutat Esportiva, un partit sorpresa que ha començat a les 11 del matí durant l'entrenament, on ja s'han incorporat els internacionals espanyols Busquets, Gavi i Sergi Roberto. També ha jugat Jordi Alba, que ja s'ha recuperat dels seus problemes físics, però Dembélé no ha disputat cap minut perquè els serveis mèdics del Barça han considerat que encara no estava a punt. I el motor demà arrenca el Rally RAC Costa Daurada de Catalunya. És una de les cites més esperades del calendari del Mundial de Rallis, que a més aquest any podria decidir el campionat. Sebastián Ogier podria certificar el seu liderat i fer-se amb el campionat. La cita començarà a Salou demà a partir de les 9 del matí i aquest any es correrà únicament per asfalt. De fet, des d'aquest matí ja s'estan fent les verificacions dels vehicles que participaran.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 2 a Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En poques paraules.
Mateix passant 6 minuts de la una del migdia d'aquest dimecres. Seguim en directe al matí a Ràdio Estel. Bon dia de nou, David Serra.
Hola, què tal?
Mira, en parlem res, en poques paraules.
Sí.
Molt poques paraules, perquè la comunicació...
Per això he dit hola
vegades...
només i no he dit bon dia. Per...
En poques paraules, avui doncs, parlarem novament. Tindrem aquí a l'estudi a Jean Maria Picola, qui ja saludem. Què tal, com
bon
estàs, Jean Maria?
Bon dia, també, jo em quedo aquí.
Sí, sí, queda't aquí, perquè ara en parlarem del tema d'avui, no? D'aquesta marca Barcelona, marca ciutat, City Branding. El Josep Maria David ens explicarà, no?, en què consisteix, no?, aquesta marca d'una ciutat.
Sí, 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 manera, City Branding.
És així de fàcil,
així.
Però que engloba tot un moviment al darrere, no?, i tot el que comporta, no?, i les
I
conseqüències positives per una ciutat. Però abans, a veure, José, posa'ns la sintonia per donar-li pas a ella, que ens ha quedat pendent. Freqüència madurada, Marta Jarque.
Què tal? Avui quasi que em quedo sense minuts, eh?
Et quedes sense res, però després et queda't amb nosaltres ja també, perquè parlarem, per cert, amb Judit Giró, que és la guanyadora d'aquesta start-up de ciència del Biniu, no?, de l'esdeveniment d'economia.
Exacte, de prevenció del càncer de mama, superinteressant, també.
Doncs en parlarem després. Hem trobat, no?, escaient, ja que parlàvem avui amb el professor Picola, doncs d'aquest City Branding, parlar després amb la guanyadora d'aquest premi a la millor start-up en ciència. Però, freqüència madurada, que ens hem quedat amb les ganes de saber aquesta segona pista.
Exacte, recordeu que avui us fem una pregunta relacionada amb els mitjans de transport, perquè Azerbaijan celebra avui, dia 13 d'octubre, el dia d'un mitjà de transport. I la pregunta és, quin és aquest mitjà? La primera pista és aquesta. I la segona, aquesta.
Està clar, eh?
Facilíssim.
Hem de dir, Marta, podem dir-ho ràpidament, que clar, ens
sí.
ha escrit gent dient
sí.
que era una cosa... A veure, un mode de transport, exacte, no? I,
sí.
I ara suposo que amb aquesta segona pista ho hem aclarit una mica més, no?
Sí, jo penso que ajuda, si hi havia algun dubte, algun despistat, acabar d'encertar de quin mitjà...
Fins quan tenen temps?
Mira, normalment fins a la una, però avui, Mercè, com que entra una mica més tard, doncs fins a un quart, donem encara 8 minuts pels que encara vulgueu enviar les vostres respostes. Recordeu que ho podeu fer a través del WhatsApp, al 663-99-30-62, o també per correu electrònic al matí@radioestel.cat. Ja ho sabeu, els que l'encerteu entrareu al sorteig d'aquesta fantàstica cistella Capravo, que sortejarem divendres.
Vinga, i en les últimes setmanes, gràcies Marta, estarem pendents del resultat del final del programa, que ens diguis la resposta, i ara us volem explicar aquí al matí a Ràdio Estel que en les últimes setmanes o mesos Barcelona, doncs la veritat és que ocupa molts espais als mitjans de comunicació, no precisament per parlar de coses bones, més aviat al contrari, però fins a quin punt això afecta a la ciutat de portes en fora. Nosaltres tenim la sensació que no gaire i que de cara a l'exterior, David, la marca Barcelona segueix amb molt bona forma.
Sí, sí, segueix ben ferma i es demostra any a any. I per això avui, aquí en poques paraules, doncs, que dediquem cada dimecres a la comunicació, hem pensat que estaria bé parlar de la marca de la ciutat. En l'argot especialitzat s'anomena City Branding i és un terme molt ampli que li vaig proposar al professor Josep Maria Picola, em va dir, ostres, déu-n'hi-do la quantitat de coses que podem dir. Per això avui
doncs,
el tenim aquí.
Clar, el tenim aquí, Josep Maria Picola, professor i coordinador del grau a Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Bon dia de nou.
Bon dia.
Clar, és un tema molt ampli, no?, com ens estava explicant el David.
Sí, evidentment, explicar-ho o comentar-ho en poques paraules es fa difícil, no? Però és evident que també tendim molt els professionals del màrqueting a posar-hi etiquetes a les coses, no? I parlem de city branding els darrers anys, però sempre hi ha hagut un intent de posicionar les marques de les ciutats, dels països, dels diferents territoris, en el que és la ment del consumidor potencial d'aquestes ciutats o aquests territoris, no? Abans de que es digués city branding, doncs no tenia una etiqueta concreta, però sempre cada ciutat ha de buscar sempre aquells valors, no sé, Barcelona, abans ho parlàvem fora d'antena, Gaudí, Barça, són els valors que evidentment han fet de Barcelona, que tot i les possibles crítiques a gestions municipals, etc, etc, sempre hi ha aquesta imatge vinculada arreu doncs a dos figures com són Gaudí i com és Barça, ara sense el Messi, però encara Barça.
A veure, o sigui, és la creació de la identitat, no? Una identitat única. Correcte. Que és única per aquella ciutat. Això està projectat únicament de cara al turisme i de cara a la gent d'en fora, o també per la gent que hi viu?
És evident que hi ha, doncs, es busca aquell orgull de pertinença. És evident que... I això em passa en qualsevol estratègia de marca, en qualsevol àmbit. No només has d'anar a buscar... a captar clients nous, has de fidelitzar els que tens. I, per tant, per això passa en qualsevol marca. Una marca de llet, una marca d'aigua mineral o una companyia de serveis, el primer que ha de fer abans de captar clients nous és tenir contents els que tens i que estiguin convençuts que estan consumint el millor producte o el millor servei. Mm. Per tant, el primer públic objectiu som els barcelonins, sens dubte, i després vas obrint el cercle i te'n vas a la resta de la província, a la resta, doncs, del país, no? I així ho vas obrint, però clar, és evident que el primer de tot és tenir content el barceloní,
el client, no?
I més que content, que estigui orgullós de dir que sóc de Barcelona.
Josep Maria, clar, el city branding i model de ciutat,
sí,
és el mateix?
A veure, el model de ciutat potser és un terme, com ho diria, més polític. En canvi, el city branding també té molt a veure amb emocions, no? És a dir, en buscar aquells valors amb els que més ens vinculem, no? Que això dependrà molt, òbviament, de l'origen del visitant a la ciutat, per exemple, no sé, els japonesos, no? A què ens vincula amb els japonesos? Gaudí. És a dir, Gaudí és que es torna bojo, és a dir, evidentment, no? I nosaltres, potser per allò de que la que tenim aquí no ho valorem tant, doncs valorem altres coses i no tant justament la Sagrada Família, la Pedrera o el Parc Güell, no?
I que, de fet, una de les coses positives de la pandèmia és que potser hem pogut tornar, no?
Sens dubte, a gaudir,
no? Ostres, quan feia que potser no... Jo que no anava al Parc Güell, per exemple, no? I durant el confinament, quan de mica en mica no ens havíem de viure, no?, la nostra Barcelona.
Sí, sí. De fet, abans també ho comentàvem així, fora d'antena, durant l'informatiu. És a dir, jo crec que hi ha un eix que té Barcelona i que possiblement no té prou ben treballat, i aquí tots podem entonar la meva culpa, que és justament el posar en valor tota l'oferta museística i l'oferta cultural que tenim a la ciutat. Altres ciutats, parlo de Madrid, parlo de París, parlo de Londres, parlo de Nova York, òbviament, amb els seus museus, un dels motius, és a dir, quan tu t'agendes un viatge, una de les coses que poses en la teva agenda de viatge és visitar els museus més de referència. Aquí passa per davant, a veure, òbviament hi ha un museu, que és el Museu del Barça, que està en totes les llistes de qualsevol turista, però ja ens entenem, parlo d'un museu més d'àmbit més cultural, i no estic dient amb això que el Barça no sigui cultura i que l'esport no sigui cultura, però ja ens entenem, no? Llavors aquí hem entonat tots el meu culpa, des de que potser l'oferta, Museu Picasso, potser l'oferta no és prou bona perquè hi ha molta obra del Picasso repartit pel món, o potser perquè no hem sigut capaços de promocionar-ho prou bé i vendre Barcelona com el cap i casal a nivell museístic, en aquest cas, per exemple, del museu del que és el Picasso, no? Mm.
Clar, això serien elements que formen part del city branding, que ja hi són, ja hi eren abans.
Correcte.
De que es parlés d'aquesta marca de...
Correcte.
Ciutat. N'hi ha d'altres que es poden construir?
Sí, per exemple, tenim un referent clar pel que fa a Barcelona. L'època prèvia als Jocs Olímpics va haver una campanya, doncs, molt potent, que era Barcelona posa't guapa. Barcelona posa't guapa, més enllà de que l'expressió crec que és molt afortunada i que la campanya va tenir molta notorietat, en el fons era, doncs, ajudar, contribuir a netejar, a posar literalment guapa la ciutat prèvia, doncs, a rebre. És com aquells, doncs, que netegem el pis abans de rebre, doncs, no, les visites, abans de rebre, doncs, els visitants dels Jocs Olímpics, vam posar la ciutat com una patena, no? Va ser una campanya molt, molt, molt potent. Sempre hi ha hagut accions concretes, és a dir, no sé, Barcelona ha estat vinculada als Jocs Olímpics, però jo que vaig treballar en el seu moment fa molts anys a la Fira de Barcelona, Barcelona era ciutat de fires, era la capital de les fires. Evidentment, després van venir, doncs, IFEM a Madrid, la Fira de València, i hem tingut molt més rivals en el joc. Però fins aleshores, Barcelona, als anys 70-80, era, doncs, la plaça realment de fires, no? Amb el pas dels anys, home, Barcelona avui es vincula, per exemple, molt a Montmeló, per què no, a la Fórmula 1, no. Doncs a MotoGP, i a partir d'aquí l'oferta també ha anat canviant. Abans fèieu referència a uns premis, tot el que és el món dels start-ups, no? També avui Barcelona és sinònim, doncs, de futur i d'aquesta visió de negoci en base a les start-ups, no? Jo crec que Barcelona sempre ha tingut, efectivament, doncs, punts forts, però potser o no ens els hem cregut prou, o no hi ha hagut prou bona comunicació, o potser el pes, insisteixo, de Gaudí i Barça s'ha menjat la resta, no?
Clar, perquè d'alguna manera qui crea aquesta marca, no? Josep Maria, perquè a qui li pertoca aquesta tasca?
Pregunta molt xula i difícil de contestar, perquè la marca la fem tots. Les marques les fem tots. O sigui, qui fa la marca Coca-Cola? Jo crec que, a veure, clar que hi ha un fabricant que fabrica, que registra aquella marca i que, doncs, amb comunicació inverteix els seus diners per fer-la potent, però al final qui fa potent una marca som els que la consumim cada dia. Per tant, els barcelonins i aquells turistes que venen i que quan tornen parlen bé de Barcelona i animen a la gent a anar-hi, som els que fem la marca Barcelona. És evident que prèviament, doncs, hi ha hagut un consistori que confia en una agència, avui mateix hi ha un director creatiu fitxat recentment, doncs, per l'Ajuntament de Barcelona, el Nacho Padilla, doncs, que és el responsable de lo que és l'àrea creativa de l'Ajuntament de Barcelona. Fa ell i només ell la marca? No, que la seguim fent entre tots. Però per això passa amb qualsevol marca. Això no és diferent una marca ciutat del que pot ser una marca país o pot ser una marca comercial d'un producte de gran consum. Al final, la feina és la mateixa. S'encarrega una agència perquè dissenyi en base a uns atributs, en base a uns valors, en base a uns beneficis, una campanya de comunicació que s'adreça, com dèiem al començament, no únicament a aquell client que vols captar, sinó a aquell client que ja tens i al qual vols fidelitzar. Amb això no es diferencia de qualsevol estratègia de màrqueting i de comunicació, de qualsevol ensenya, de qualsevol marca.
I, de fet, David Josep Maria, possiblement els millors clients comercials, millor dit, els millors comercials, com tu bé deies, si els propis ciutadans d'una ciutat estan enamorats d'aquesta marca, seran els millors comercials per fer vendre aquesta marca.
Aquests uns, i els altres, els turistes que venen, i que després, quan arriben al seu país d'origen, diu, escolta, no us perdeu, si aneu a Barcelona, això. No us perdeu això o altre. És a dir, evidentment, els primers venedors sempre són, però això passa en qualsevol marca, insisteixo, la gent satisfeta d'aquesta marca.
Per tant, aleshores també marca, com a marca també ha de tenir un logo. És que tinc abans dèiem el Barcelona posat guapa.
Sí.
Jo tinc la sensació que ara no hi ha logos. No hi ha lemes, no sé, potser és una sensació meva.
I és una sensació correcta. És a dir, jo crec que les marques ciutat cada cop són més, com es diu ara, líquides. En el sentit de que no és tan important tenir un logo reconeixible com associar a la ciutat una sèrie de valors. Per exemple, és important que Woody Allen ubiqui a Barcelona la seva pel·lícula Vicky Cristina Barcelona, produïda pel senyor Jaume Roures, MediaPro, i tant si és important. És important fomentar Barcelona com a plató cinematogràfic, i tant si és important. Cal que tingui logo, això? No. L'important és que els mitjans parlin de Barcelona i ho associin a una sèrie de valors que faci atractiu que la gent vingui a Barcelona. Capitalitzar el que abans parlàvem, el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló, és bo, i tant si és bo per Barcelona. Perquè per el turista o per l'estranger és el Gran Premi, en el fons, de Barcelona i de Catalunya. No?
Avui estem parlant aquí en poques paraules a l'espai de comunicació del matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que els dimecres, doncs, fem aquesta aturada per parlar de comunicació. Avui ho fem amb Josep Maria Picol. Ell és professor i coordinador del grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. I el David Serra avui, David, clar, preparant el tema, ens has trobat un baròmetre, no?
Sí,
que just
curiós.
segurament, parlava de les ciutats que han construït les marques més fortes.
Sí, 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 un baròmetre amb ciutats capdavanteres i, per exemple, la número 1, que jo pensava que seria Nova York, però no, és París. Uh-huh. La número 2 és Londres i la 3 és Tòquio. Això sí, Nova York ocupa la quarta posició i, escolta, Barcelona està en la setena, al top 10 mundial, que no està gens malament per davant de Madrid. I tu ens volies parlar sobretot del cas de Nova York.
Sí.
Jo em recordo el I Love New York, no sé si és invent d'ells o no, però és la primera imatge de fa temps que em ve com a logo.
Correcte. I Love New York és una campanya quan Nova York no tenia la imatge que té avui, no la tenia. L'any 77, el que és el comissionat del Departament de Comerç de l'Estat de Nova York va encarregar a una agència publicitària, a l'agència Wells, Rich & Green, presidida per una directora creativa de referència, Mary Wells, va encarregar aquesta campanya, any 77. Arrel d'aquesta campanya i del concepte I Love New York, se li va encarregar al dissenyador Milton Glaser, que va morir fa relativament poc, el que és la imatge icònica que tots tenim.
La de la tassa,
aquest
no?
Aquest ai, el cor i l'ena i grega, que hem vist de tantes tasses, samarretes, gorres, pins o xapes, no? Com a anècdota, el senyor Glaser, pensant que era una campanya que duraria 2-3 mesos, no va cobrar res per aquest disseny.
Pobre.
És a dir, ho va fer pro bono.
Que no sabia,
Va fer pro bono, no? S'ha de dir que després, arrel doncs, de l'atemptat de les Torres Bessones de l'any 2001, es va fer una reversió d'això i es va fer doncs, la campanya I Love New York More Than Ever, i aquí també se li va donar protagonisme a tant a l'agència publicitària com al dissenyador original de l'I Love New York. No? Però I Love New York crec que tots la tenim al cap i crec que hi ha un abans i un després pel que fa a la imatge que es té de Nova York abans i després d'aquesta icona.
I tens altres casos històrics, no?, de City Branding, Josep Maria, que han funcionat. Em volies parlar de París, d'Amsterdam, no? El David ens deia que París està al capdamunt.
Però, per exemple, però París, perquè inclús a nivell cinematogràfic, sempre ha estat un referent, París. O sigui, París la tenim tots com idíl·lic, lligat doncs, a històries
tots,
romàntiques, etcètera. No? Amsterdam, per exemple, és un cas d'una ciutat molt modern a nivell d'esforç turístic i a nivell d'esforç de city branding. Per exemple, el I Amsterdam, jugant amb el I Am, va tenir un èxit espectacular a nivell de hashtags, selfies, de la gent que va allà i es fa fotos, però, curiosament, i també documentant-me sobre això, m'he portat la sorpresa de que el que són els rètols de les lletres vermelles i blanques d'I Amsterdam justament va ser objecte de molt debat i que l'any 2018 va ser desmuntada a iniciativa del Partit Esquerra als Verds per entendre que, a part de que provocava una excessiva atracció de turistes, no?, doncs era un tema de certa pol·lució doncs mediambiental fins i tot, no? I que, no oblidem, era perillosa per la gent que s'enfilava les lletres, també. Llavors, aquesta es va convertir en un símbol itinerant, inclús per tot Holanda, però crec que hi ha un abans i un després, també, a partir de que un dels al·licients d'anar a Amsterdam era fer-se la foto amb aquest símbol.
Sí, no? Sí. Abans parlaves de Montmeló, del Gran Premi de... Perquè clar, aquí també, amb la marca Ciutat, va molt associat grans esdeveniments, sobretot culturals i esportius. Sí. La final de la Champions, la final de la Final Four, i Barcelona, sens dubte, són els Jocs Olímpics de Barcelona. És a dir, que un gran esdeveniment també dona molta força a una marca.
És que, de fet, les ciutats, de fet, aposten fort, inclús amb pressupostos importants, per acollir competicions esportives. És a dir, quan el senyor Gerard Piqué, amb la seva empresa Cosmos Tennis, crea un nou format de Copa Davis i la vincula d'entrada a Madrid, clar, per Madrid això és molt important, aquesta aposta. Quan hi ha una Final Four de bàsquet en qualsevol ciutat, o qualsevol país doncs, acull una Eurocopa de futbol, per exemple, això té un rèdit per aquests països o per aquestes ciutats prou important i prou interessant com perquè, efectivament, licitin per poder ser-ne seus, no? Per tant, és evident. Qui diu això diu, òbviament, Sitges és equivalent al Festival de Cinema.
Totalment.
Però és que ho és Donosti, o ho és Cannes, és a dir, o ho és Venècia, no? És a dir, o la Berlinale a Berlín, no? Per tant, és evident que vinculem ciutats a esdeveniments i que els esdeveniments ajuden doncs, a donar nom a les ciutats, no?
Doncs ens va molt bé que acabem així, d'aquesta manera, Josep Maria, perquè justament ara volem parlar d'un gran esdeveniment, Barcelona, de BNEW, que és aquest Barcelona New Economy Week, que va tenir lloc doncs, a la setmana passada, òbviament, a Barcelona, i en parlem tot seguit aquí al matí a Ràdio Estel, però agrair-te un dia més.
Molt bé, encantadíssim, i torno quan em digueu.
Professor i coordinador del grau en publicitat a la Universitat Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Josep Maria Picola, merci.
Tenim un nom de facultat, que no és amb poques paraules, eh? Sí o no? Perdoneu la broma.
Clar, perquè d'una manera és el grau en publicitat.
Correcte.
Va, ho diem bé. Relacions públiques i màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Blanquerna.
I hem aconseguit un nou registre de marca, veieu? Fantàstic.
I Universitat
Ramon Llull. Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, sempre aprenem moltíssim amb Josep Maria Picola. Nosaltres, com dèiem, què fem? Anem res breument a publicitat i a la tornada la Marta Jarque. Marta, bon dia de nou.
Hola, què tal?
Parlarem del BNEW, eh?
I tant.
Vinga, després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Parla el David García, que ens, el nostre productor, un dels nostres productors, que ens va recordar en aquestes dates, aquestes ja podríem dir efemèrides, fa un mes que vam començar, eh?
Imagina't com passa el temps.
Matí, Ràdio Estel, i sembla ja, Marta, que...
Tota la vida, eh?
Conegui tota la vida.
Tantes hores aquí.
Mireu, del 5 al 8 d'octubre, Barcelona va acollir, ho estàvem anunciant, eh?, la segona edició de la Barcelona New Economy Week. Un esdeveniment per professionals que aquest any va girar al voltant de la nova economia, per segon any consecutiu. De fet, l'objectiu dels organitzadors doncs, és i ha estat consolidar Barcelona com la capital mundial d'aquest sistema econòmic. Marta, ens pots aclarir, primer de tot, ja li van demanar a Pere Navarro, el delegat de l'Estat de la Zona Franca, que ens expliqui, del Consorci de la Zona Franca, que ens expliqués no, aquest concepte de nova economia.
Exacte, jo vaig estar molt atenta i vaig prendre punts. Doncs mira, us faré 400 de què és això de la nova economia, que també es coneix com economia del coneixement o economia digital. Es refereix a un sistema econòmic dominat per les noves tecnologies i per la informació, que esdevé un dels béns més valuosos. En aquesta nova economia, les empreses tenen més valor pel nivell d'innovació, de coneixement i d'idees, per tant, allò intangible, que no pels seus processos productius, que seria el que coneixem com a tangibles. Per tant, Mercè, no és... com fas les coses, sinó què fas i per què ho fas, també molt vinculat amb els valors.
I Marta, a més d'interessants debats, activitats i presentacions de projectes d'innovació, un dels punts forts d'aquest Barcelona New Economy són els premis a millor innovació, no?, de cadascun dels nous sectors empresarials de BNEW. Un d'aquests sectors era... ciència. I l'startup guardonada doncs, va ser de Blue Box, que és un projecte liderat per l'enginyera biomèdica barcelonina Judit Giró, que ja la tenim en línia. Molt bon dia, Judit.
Hola.
Molt bon dia, Judit. Escolta, enhorabona, eh? Primer de tot, Marta, avui doncs, volíem posar la lupa justament a la CEO i cofundadora de Blue Box.
Bon dia.
Bon dia, Judit. Escolta, fes-nos 4 cèntims de què és de Blue Box.
Doncs mira, com el seu nom indica, és una box, la box, que a dins té nou sensors que són sensibles a biomarcadors de càncer de mama. És a dir, en altres paraules, és un nas artificial que olora una mostra d'orina i pot detectar càncer de mama.
I em sembla que us vau basar, Judit, o sigui, el punt d'inspiració, el que tu et va fer encendre la bombeta, van ser precisament no els animals, l'instint animal.
Sí, exacte. Això està basat en un fet que passa molt bé a la biologia, que és que els gossos són en realitat capaços d'olorar càncer. És a dir, hi ha molts estudis ja que publicats que diuen que doncs si tu agafes un gos i aquest gos olora les persones, un gos entrenat, clar, aquí és important, doncs aquest gos és capaç de detectar càncer. I nosaltres el que hem fet, hem dit, ostres, doncs ja que la biologia és tan intel·ligent per haver descobert ja aquest misteri, per haver desbloquejat aquest impediment, nosaltres, enginyeres, anem a traduir la biologia en electrònica, anem a traduir el sistema olfactiu d'un gos en un software, anem a copiar-nos-ho. I això és el que hem fet, un nas artificial, un nas electrònic.
Ja m'imagino, no sé si la vau, aquesta startup la veu desenvolupar en un garatge o d'on va sorgir aquesta brillant idea?
Doncs han sorgit a diferents llocs, una mica a Barcelona, una mica a Califòrnia i una mica a Taiwan, la veritat.
I, Judit, si m'ho permets, Marta, la Judit, clar, no hem dit l'edat de la Judit, és molt jove, sí. Té 24 anys,
sí.
No?
Exacte, i dèiem, no, ara moltes vegades no, que es critica tant els joves, no? Doncs, hosti, ets un exemple, Judit, no? Del molt que les persones més joves podeu aportar també a la societat.
Bé, la veritat és que si miro al voltant meu a l'ecosistema startup que ara hi ha a Barcelona muntat, al meu voltant hi ha moltes dones, també molts homes, molt joves, amb idees brillants, amb plans d'empresa molt, molt, molt sòlids, i la veritat és que el sistema, l'ecosistema de Barcelona pel que fa al sector salut, que és el que jo em conec més potser, bueno, jo crec que és brillant, sí, espectacular.
A la introducció, Judit, també dèiem que aquest Barcelona New Economy Week pretén consolidar Barcelona com un hub mundial de la nova economia, no? Creus tu, des del teu punt de vista i la teva experiència, que és un bon lloc, Barcelona, per desenvolupar projectes com el teu?
Home, clar, Barcelona és un lloc on hi ha molt, molt de talent. A Barcelona hi ha la quantitat d'universitats que hi ha a Barcelona, i és un indicador, no? Després, la quantitat de centres tecnològics que hi ha a Barcelona. Quants n'hi ha? N'hi ha moltíssims, no? Després, una vegada també vaig llegir por ahí. Mira, Barcelona, no sé com ho havien estudiat, la veritat, però deien Barcelona és la ciutat on passen més dies per segon. Uh-huh. I la veritat és que jo no sé com ho han calculat, però m'ho crec, no? Perquè aquí jo veig que la manera de pensar o la manera de fer es dona molt de valor a les idees. I realment, però, tenim una cosa bona, jo crec que és el tenir bones idees, sí, però trobar el punt mig entre tenir les idees i saber-les aterrissar. No ens quedem només anar a l'1, sinó tenim com l'ecosistema muntat, tenim els organismes necessaris per passar d'idees a acció, a plans de negoci, a com maximitzar el meu impacte, com fer que aquesta idea acabi sent un objecte, alguna cosa que estigui al mercat i que acabi impactant vides, que és el que tots volem.
Clar, materialitzar, no? Perquè no n'hi ha prou només en tenir una idea brillant, sinó que després cal portar-la a terme. Com va ser, Judit, aquest procés, no? Des de que vau tenir la idea, em sembla que va ser un projecte de final de màster, fins que ara arraseu, heu guanyat ja, acumuleu molts premis. És a dir, com ha estat aquest procés?
Doncs va ser, bueno, com molts processos. O sigui, la idea va sorgir pues, al llarg dels estudis, al llarg del temps, i llavors al final doncs, va passar el que li diuen la transferència tecnològica, no? La tech transfer aquesta. Això ha passat, com us he dit abans, entre Barcelona i Califòrnia, no? Perquè bueno, cada un dels ecosistemes ha portat la part que millor se li ha donat. Per exemple, a Califòrnia doncs, és molt fàcil fer aquest tech transfer perquè a totes les universitats, per molts científics que siguin a les universitats, tenen el departament de business, tenen la incubadora, l'acceleradora de startups està dins de la universitat. Vull dir, i fan eventos i et criden, i és que t'obliga, vull dir, allà és que ja esperen que tu acabis la carrera amb una idea i que puguis ser un negoci, quasi.
Fantàstic.
Barcelona té l'altra part. Barcelona té doncs, aquest ecosistema i té moltíssimes ajudes. Per exemple, des de la Generalitat, per exemple, el Departament d'Acció és una gent que està treballant per ajudar startups constantment i estan tota l'estona al nostre costat, que si fent events per promocionar-nos, que si ajudant-nos directament a aconseguir finançament europeu, hi ha molta gent d'aquí, d'aquest ecosistema, que està aquí posada doncs, per ajudar-te. És a dir, hi ha les facilitats i cada lloc té coses diferents.
Clar, Judit, estem preparant aquesta entrevista amb la Mercè. Estàvem impressionades de la revolució, no?, en medicina preventiva que suposa de Blue Box, però a partir de quan ens podrem beneficiar les dones d'aquest gran invent, no?, que has desenvolupat, Judit? Quan podrem tenir un Blue Box a casa nostra?
Doncs, mira, en el millor dels casos, 3 anys, per sortir al mercat.
Encara.
S'ha de dir que és un aparell mèdic, vale? Un aparell mèdic, necessita moltes regulacions, molts estudis, un xut de cos de qualitat, molt ben testejat, i, òbviament, moltes rondes d'inversió a l'hora de sortir al mercat. Per tant, doncs, tenim molts reptes, moltíssims, però el que també tenim és un equip potent, que està creixent. Tenim molts bons mentors, estem incorporant nous mentors a l'equip que ens ajuden, que és gent que ja té molta experiència i que ja ho ha fet molts cops. Ara ens ajudarà a fer un cop més d'altres. I, bueno, doncs, en el millor dels casos, 3 anys. Però, clar, podria ser més, és que és un aparell mèdic.
Clar. Judit Giró, ha estat un plaer escoltar-te, de debò. Jo és que em quedo molts titulars, un d'ells de Barcelona és una de les ciutats on passen més idees per segon, per això et demanem que et quedis aquí a Barcelona, Judit.
I tant. Et volem molt a prop.
Judit Giró, CEO i cofundadora de Blue Box, startup guanyadora en la segona edició de la Barcelona New Economy Week en el camp de ciència. Moltes felicitats, molts èxits i gràcies per acompanyar-nos, Judit, que vagi molt bé.
A vosaltres, una abraçada.
I gràcies també a Marta Jarque per haver posat la lupa avui en la figura de la Judit Giró i d'aquests premis Viniu, no? És que és tota una revolució, totalment. I ara arriba el Miquel Murga, per tant, arriba el toc de queda al matí a Radio Estel.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Durant aquest cap de setmana del Pont del Pilar he decidit fer allò que no ha fet la gran majoria de la gent a tot Catalunya, que és quedar-se a casa. I això m'ha permès fer també coses d'aquelles que habitualment no tinc temps de fer, com ara, per exemple, llegir-me amb deteniment i amb atenció alguns articles de diaris que habitualment es queden només en la lectura dels titulars. Això m'ha permès trobar-me amb un titular que deia: un grup d'investigadors descobreixen com es formen els estigmes de les flors. I no us penseu que em va cridar l'atenció perquè sigui un gran entès en el terreny de la flora, ni tampoc perquè hi tingui molt d'interès, sinó perquè això em va recordar precisament la meva relació amor-odi amb les plantes i amb tot el món que les envolta. Us ho explico. Temps ha que la meva relació amb l'univers de les plantes, i sobretot pel que fa a tenir les plantes a casa, era esperançadorament optimista, fins al dia que me'n vaig adonar que per molt de temps que els dediqués i per molt d'interès que hi posés, s'acabava morint a les primeres de canvi. I tot i la meva preocupació, no vaig trobar mai la resposta al perquè sempre se m'acaben o bé pensint, o bé cremant, o directament que no creixen. Deu ser, m'imagino, ineptitud per part meva, o és que tot el món de la flora terrestre s'ha confabulat contra mi i ha decidit posar-me tots els obstacles i proves agudes i per haver, per tal que no aconsegueixi que una simple flor, una, només una, creixi formosa al meu costat. He de dir també que l'haver recuperat aquestes desagradables sensacions i llunyans records ha fet que em tornés a sentir malament i creixés en el meu interior de nou el repte de tornar a intentar allò que ja havia deixat per impossible. I vaig pensar: home, potser el millor seria anar a la recerca d'una persona que domini el tema i que sàpiga transmetre'm la clau i el secret de com fer créixer les plantes a casa. I vaig recordar les llargues converses que havia tingut amb la Sílvia Borés, una professional de les plantes que, sobretot a través dels seus llibres, ha aconseguit que tothom sigui capaç de tenir plantes a casa sense que se li morin. Tothom, menys jo, esclar. A veure si ens aclareix per què es moren les plantes.
S'ha de tenir els coneixements, ministre. Jo diria que més que coneixements, el que s'ha de tenir és paciència i constància. Les plantes, bàsicament, necessiten 3 coses. Llum, aigua i menjar, adob. I aire, però aire ja el tenen de natural, no? I jo crec que es moren generalment perquè no les reguem, perquè no les cuidem. Però no perquè necessitin cap cosa especial d'aquelles que així és de ser un expert, eh?
Tot investigant sobre el tema, també m'he adonat que cada vegada més hi ha gent que aplica el món de les plantes a la cuina. És a dir, que cada vegada és més habitual trobar-se flors als plats dels millors restaurants.
Aquesta és la flor del pensament. És un sabor lleugerament perfumat i sobretot és molt decorativa de cara als plats per les amanides. Els perses ja practicaven aquesta cuina, no? Ja s'ha trobat documents. Per tant, és recuperar tradicions.
cert que he començat parlant de la notícia que havia trobat als diaris i amb la meva obsessió personal l'he deixada de banda. Tot era per descobrir que aquells investigadors als quals feia referència el que han descobert és com es desxifra la reversió d'aquests gens per a permetre la formació de l'estigma a les plantes amb flors. I això a la pràctica es tradueix en que podran controlar el seu creixement, és a dir, podran contribuir a pal·liar el problema de la falta de pol·linitzadors naturals com ara les abelles. La veritat és que és fantàstic el món de les flors i de les plantes i que atrapa tant i tant que en alguns moments fins i tot ha servit per tenir espais a les ràdios i a les teles, deixeu-m'ho dir, amb molts i molts seguidors. Ara em ve al cap un personatge que potser alguns encara el recordaran, sobretot aquells que ja tenen una edat com jo, que era el Padre Mundina, un capellà de Vila-real, a la Plana Baixa, que es va fer popular per les seves aparicions a Televisió Espanyola, no sé si encara quan era en blanc i negre. Potser no, eh? En tot cas, no hi posaria la mà al foc. El cert és que el Padre Mundina encara és viu, té gairebé 90 anys, i aquells programes que va fer a la tele van tenir un gran èxit d'audiència.
Buenas tardes, amigos. A lo largo de todos los programas que venimos realizando, yo he intentado, buenamente... presentar a ustedes las peculiaridades de aquellas plantas que podríamos llamar más comerciales. Tengo muchas cartas y todas ellas es bonito porque van llegando con sus hojitas dentro. Aquí al azar, una, por ejemplo, de Valladolid, que me envía unas hojitas que están aquí. Estas hojitas en realidad son de Kentia. Y señora, lo que tengo que decirle a usted es que esta Kentia abonela a usted cada 15 días.
Amb el record del Padre Mundina acabem avui. Només una cosa, Mercè. Si sou dos qui teniu plantes a casa i les teniu flairoses i exuberants, per favor, no m'ho digueu, perquè és un dels temes capaços de capficar-me en una profunda depressió. Demà, si m'ho permeteu, tornarem un altre tema al toc de queda.
Minuts, gràcies, Miquel, pel toc de queda, que ja ens avisa que ja hem de començar a fer via.
A desfilar.
Està a punt d'entrar Ignasi Miranda avui al Sense Distància, a l'espai informatiu de la casa, que ens posarà el dia de tot el que ha donat de si aquesta celebració avui a Montserrat. Està en missa amb benedicció al nou abat Manel Gasc. Però abans, va, abans de marxar, Marta.
Sí, molt ràpid. Avui us preguntàvem quin mitjà de transport celebra avui el seu dia nacional a Azerbaijan i la resposta era el ferrocarril. Per tant, tots aquells que l'heu encertat, ja ho sabeu, entreu al bombo de divendres, sortejarem directes i sortejarem aquesta fantàstica cistella Caprabo plena de productes de proximitat.
I si no heu participat, no passa res, perquè demà la Marta us ha proporcionat doncs, una nova oportunitat per endur-te aquesta magnífica cistella Caprabo que sortegem els divendres al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Dit això, moltíssimes gràcies un dia més per la vostra atenció. Us deixo bones mans amb l'Ignasi Miranda a l'informatiu Sense Distàncies. Que tingueu un feliç dimecres. Vinga, fins demà.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un 8:45 del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Beat of my heart. notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.